A Ràdio Maricel, a cel obert.
Perquè més d'un de vostès ens ho deia i com si no passessin prous coses? Doncs mira, com si no passessin prous coses, afegim ara aquesta crisi política, esperem que no institucional, perquè les institucions han de continuar, perquè s'han de fer moltes coses. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Com si no passessin prous coses, eh?
Exacte, encara sempre hi ha alguna cosa més.
Ara què es podria dir a totes aquelles persones que pensin, buf, amb aquesta crisi, amb la Covid i tot plegat, i ara que les institucions visquin aquest tràngol propiciat per tot un procés que tindrà persones a favor i persones en contra, però que sens dubte altera el dia a dia institucional. Què es pot dir la gent que ho passa malament quan es viuen situacions així?
Jo diria que hem de continuar. Que hem de continuar i no ens hem d'aturar en absolut, ni que hi hagin eleccions, ni que hi hagin campanyes, que recordem que sempre que hi ha eleccions hi ha una campanya, però el que no podem fer ara, més que mai potser, és aturar-nos, i que l'Ajuntament ha de continuar al costat de les persones, ha de continuar treballant per ajudar-los el màxim possible en els moments tan difícils i complicats que estem passant.
Està més complicat tot plegat ara que fa 2 mesos?
És diferent, o sigui, ara fa, en l'inici de la pandèmia, com sempre hem dit, el que ens preocupava més era la situació de la salut pública en si, no? Perquè aleshores doncs va ser un degoteig de morts i de malaltia i ens va caure a sobre tan de sobte i tan desconegut i vam patir molt aquell moment. I ara és un moment més d'adaptació, de reflexió, de en quin moment ens trobem i també de mirar cap al futur, cap on anem. Per tant, més complicat o menys, no ho sé, la qüestió és que segueix havent un virus, segueix estant viu. Ara ja l'anem coneixent més, però veiem com hi ha persones que no els afecten absolut i hi ha persones que es moren. Per tant, això doncs és preocupant, però hem de ser molt conscients d'en quina situació estem, i crec que ara el moment és diferent per això, no? Perquè ara tenim més coneixença, que això és un fet a favor, però també som molt més realistes i hem de veure que, per exemple, que tot el 2021 doncs encara serà un any molt, molt complicat.
Es fa més evident que 2 mesos enrere que la crisi està fent molt de mal?
Sí, en el sentit que et dic, perquè fa 2 mesos enrere, com tot era tan desconegut, no sabíem si potser la cosa duraria un mes, dos, potser l'estiu, allò que dèiem, no? L'estiu amb la calor ja es passarà. No, ara som conscients de la realitat, per això, perquè ho coneixem més, i per tant, evidentment, la crisi sí, és molt dura, però penso que és positiu que ho coneguem i que siguem conscients, i que no... Crec que és molt important ser realistes, no? I ara més que mai.
I en aquest poble turístic que es diu Sitges, arriba la tardor, arriba l'hivern, el festival serà, ho parlàvem fa un moment amb el director del Melià Sitges, amb en Miquel Ferreres, una mena de ferro roent, el qual gairebé diríem que s'hi agafarà el sector com a darrera oportunitat del 2020, perquè abans no arribi, diguem-ne, un bon moment del 2021, amb Carnaval que ha quedat en bona part suspès, costarà això.
Sí, jo crec que el festival, ho vam dir en el seu moment, que seria, al principi pensàvem, mira que bé, el festival potser serà el primer acte que ja podrem fer amb més normalitat. No, ara bé, sí que és un acte que volem demostrar que es poden fer coses, respectant totes les mesures sanitàries i evidentment tenint moltíssima cura en tot, però és un acte que s'ha de fer. Jo penso que és molt important que Sitges ha demostrat i està demostrant que s'adapta i que no s'atura. Penso que hem estat un dels municipis, ho he dit moltes vegades, que més establiments han obert durant l'estiu, que han aguantat com han pogut, perquè tot s'ha de dir, cadascú es coneix els seus interiors i el que ha costat aguantar, però la majoria d'hotels han obert, la majoria de restaurants han aguantat, la majoria de botigues han aguantat, penso que això és molt important, i paral·lelament, des de l'Ajuntament, hem intentat també continuar amb l'activitat cultural, en mínims, però continuar, nosaltres no ens hem aturat, les activitats esportives, que ara tornen a ser-hi, penso que en això hem de ser exemple i hem de treure pit, no? I també, sobretot, el sector privat, de dir, escolta'm, aquí estem en una pandèmia i cada dia ens van posant més entrebancs, podem dir, però per complir les mesures, no? Ara 50%, ara menys, ara no podeu entrar per aquí, ara no podeu sortir per allà, però la gent ha continuat aferrant-se. Llavors el Festival de Cinema és un exemple més de dir, escolta'm, ens està costant molt perquè hi ha moltíssimes coses que hem de complir, però nosaltres continuem dempeus i aquí no s'atura ningú. Penso que això és el que hem de transmetre.
Us deixo una reflexió que també ens apuntava fa uns moments el director del Melià, en el sentit de, si hagués sortit, està clar que la decisió no és fàcil, però si hagués sortit més a compte, reduir impostos en lloc d'ajornar-los. Ell ens comentava, bé, segurament des de l'àmbit de la decisió es veu una situació que en el fons no és exactament la mateixa que el que viu un autònom o un empresari, a qui no només se li poden haver reduït els ingressos, sinó qualsevol treballador que li poden haver reduït el sou o haver anat a parar un ERTO, i en canvi moltes vegades qui decideix té un sou a final de mes. I ens deixem aquesta reflexió de dir, home, potser en lloc d'ajornar impostos hagués sortit més a compte reduir-los.
Doncs mira, el que està clar és que s'ha de fer el màxim possible per ajudar la gent. Clar, reduir, i després que ho pugui fer l'administració, que ho aguanti tots aquests
després
canvis.
Després parlarem del pressupost de l'any que ve, i a veure com es modula tot això.
Però és cert que l'Ajuntament està donant moltíssimes ajudes, ara mateix, no? En el proper ple, no? que van modificacions de crèdit per l'última ajuda per ajudar la gent a pagar els lloguers, que puja gairebé 1.500.000 euros. Hem ajudat empreses, hem ajudat autònoms, ara s'ha ajudat a les associacions esportives, després van les associacions culturals. Per tant, s'està intentant ajudar tothom, i tot això també surt dels impostos. Vull dir, clar, el que de cap de les maneres podrem fer és rebaixar impostos i a més ajudar, perquè les dues coses no quadren. I nosaltres podem rebaixar alguns impostos, és veritat, però molts no. Avui mateix ara escoltava, no, que a la ràdio que ho deien, que s'està intentant allargar els ERTOs, que s'està intentant també reduir molt l'IRPF de moltes activitats per a les persones...
Demà s'ha de saber alguna cosa,
exacte,
perquè els ERTOs finalitzen demà, precisament.
Exacte. Tot el que sigui supramunicipal, evidentment que ho podran fer. Des dels ajuntaments tenim les nostres limitacions. L'IBI representa el 50% de l'ingrés que té un ajuntament. Per tant, hem de ser conscients que l'ajuntament, si no té ingressos, tampoc podrà donar ajudes. I penso que nosaltres ara la nostra prioritat és donar ajudes a tothom. Ja et dic, vam començar amb unes ajudes als lloguers de 400 o 500.000 euros i hem acabat amb 1.500.000 euros per ajudar gent a pagar tot un any de lloguers, perquè va de maig a maig. I és el que s'està veient, l'increment. La gent està demanant, ajuda'm a pagar el lloguer, ajuda'm les ajudes també a pagar aliments, a les entitats socials que també estan ajudant. Hem de buscar de sota les pedres i hem de canviar el pressupost, és evident, perquè ara les prioritats són aquestes, això està clar.
Obrim una mica més el ventall. Hem de suposar que, com tothom, heu vist passejant un munt de locals que tanquen o es traspassen, alguns d'ells gairebé institucions a Sitges que tanquen, o bé per circumstàncies que siguin, o bé arran de la Covid, que ha forçat una situació que potser tenien prevista. Aquest és un panorama que feia temps que no veiem, en el sentit de que estàvem molt acostumats a veure com tancaven locals i al cap d'una setmana es tornava a obrir. Ara no és el cas.
Sí, de fet, mira, també hem donat una ajuda a les empreses per pagar el lloguer dels locals, però és evident que per molta ajuda que donis, la situació és molt greu perquè la mobilitat s'ha disminuït moltíssim, no? I evidentment la mobilitat en el nostre cas com a destinació turística, el fet d'haver fallat tots els estrangers, això ens afecta moltíssim, i també en general que la gent ho està passant malament i la gent doncs tampoc pot gastar tant. Per tant, nosaltres el que fem és això, ajudes imaginatives al màxim possible. Ara penso que també es traurà amb el comerç, també els hem ajudat de diverses maneres. Ara també sortirà una mena de targetes d'escompte per incentivar el comerç. Hem ajudat amb 25.000 euros l'Associació de Comerciants perquè també ells puguin anar tirant i fent coses. però és evident que davant d'una pandèmia mundial i que la gent entra en crisi perquè s'estan reduint molts sous o gent que s'està quedant sense feina, doncs seran moments molt complicats. Ara nosaltres hem de continuar amb iniciatives per ajudar el màxim possible. Mira, una altra iniciativa que tenim, que també ens han recomanat alguns metges, és donar ajudes o sobretot fer projectes perquè els establiments tinguin unes ventilacions correctes, perquè fins ara era claríssim que hi havia allò de distància, mans i mascareta, però ara l'hivern arribarà i ventilació, i la ventilació és molt important, i per tant estem en contacte amb el Col·legi d'Enginyers de Garraf Penedès per a veure si podem fer un conveni per ajudar els establiments, sobretot perquè puguin fer la renovació aquesta d'aire continu que es diu, que aleshores doncs, garantirà un espai molt més segur.
Complicat també, suposo, per molts establiments perquè no tenen gran superfície.
Exacte.
I per tant és molt fàcil.
Exacte, però per això anem a buscar el màxim d'ajudes de diferents àmbits, ajudes amb diners, però també ajudes perquè el comerç es mantingui, no? Es mantingui obert i pugui continuar. Tot i amb la dificultat, ho sabem, que la gent, el consumidor final, doncs també ho està passant malament i per tant serà complicat.
El comerç us demanava més pressió amb el Tom Manta. Aquesta és una batalla més o menys perduda?
No, en absolut. Jo no crec que sigui perduda. El que passa és que és contínua i costa molt. I a vegades fas moltes actuacions, però per altra banda, nosaltres sempre ho diem, no? Si les institucions supramunicipals no fan actuacions, si no es canvia la llei d'estrangeria, si no hi ha cap, si ningú es mou més, no és els municipis el que fem és aturar i anar tapant forats, no? Com hem fet fins ara, que és doncs, a través d'acció policial i acció social, i d'aquesta manera intentar reduir-lo o intentar que no estigui en les zones més centrals de Sitges, que és on afecta més directament els comerços. No és una causa perduda, ni molt menys, però que és molt complicada, està claríssim. Però jo crec que en els temps s'ha vist que almenys el fenomen, tot i anar creixent, perquè és un fenomen, és una problemàtica social, que ells, és un col·lectiu que cada vegada està pitjor, segurament, perquè ells també cada vegada estan pitjor, però el que s'ha fet, almenys des de l'Ajuntament, és intentar desplaçar-los perquè no estiguin en les zones tan cèntriques i tan comercials, perquè afecten més el comerç i a la mobilitat de les persones.
Hi ha una part del govern que no voldria actuació policial en aquest tema?
No, en absolut, no? En absolut. El que passa és que és cert que a vegades, jo també sóc la primera, jo no vull una actuació policial que vagi allà a treure'ls a cops. A mi, jo estic molt orgullosa de la policia local de Sitges, de com actua en aquest sentit. I ells t'ho expliquen moltes vegades, ja diuen, nosaltres tenim que actuar amb tots els fronts, i aquest és un mes, el Tom Manta, i amb el Tom Manta actuem quan anem ens posem cada dia en les zones perquè ells no es posin, fem de tant en tant les actuacions conjuntes amb els Mossos. Jo penso que no s'han enfrontat mai i no intenten que no hi hagi aquest enfrontament, i penso que és la direcció cap a on ha d'anar la policia local en aquest sentit.
Una policia que, déu-n'hi-do, les denúncies per no portar mascareta. I no sé si també aquí, com més d'un ens ha apuntat, caldria una reflexió sobre si d'alguna manera els joves han acabat sent l'ase dels cops d'aquesta pandèmia, perquè per una banda tot el que és l'activitat lúdica s'ha vist absolutament restringida per normativa, i per altra banda tampoc hi ha hagut una alternativa per molta gent jove per poder passar aquesta pandèmia més o menys desfogant-se d'alguna manera. Els grans, cadascú pot dir que li correspon, doncs mira, aguantar, però tothom ha estat jove i no sé si d'alguna forma algunes actuacions que s'han pogut veure responen també que no hi ha hagut capacitat de cercar una alternativa pels joves per la distracció o pel lleure durant aquesta pandèmia.
El tema dels joves, tu saps que és una assignatura pendent, perquè abans del Covid ja es parlava molt.
Sí.
Que els
si no
joves...
recordo malament, va ser el regidor Salmerón que va dir en un ple municipal que hi havia un problema molt greu amb els joves.
Sí, és que és
cert. Molt greu en el sentit de no haver-hi alternatives o quelcom que motivés o que pogués reconduir determinades situacions.
És cert, vull dir, amb els joves Porten anys ja que aquí Sitges doncs, no s'ha trobat la fórmula, sobretot per donar-li oci, no? I un oci sobretot, també un oci sa i un oci on tots es puguin sentir representats i un oci moltes vegades que hem intentat que portin ells mateixos perquè si no, no se senten representats. Què passa? Que ara amb la pandèmia, igual que moltes altres coses, la pandèmia fa sortir no? O fa bullir aquelles coses que la societat té malament. Per exemple, els ajuts de lloguer que he dit és una clara política dolenta que s'ha fet en l'habitatge i ara es veu clarament no hauríem d'ajudar a la gent a pagar el lloguer, el que s'hauria d'haver és garantit un habitatge per tothom amb unes condicions normals. Doncs la pandèmia ens fa sorgir aquelles coses que no han funcionat, que no s'han fet bé segurament. Què passa amb els joves? Doncs que no tenen alternativa i molts acaben anant als espigons o pels carrers perquè no saben on anar i què passa? Que la policia ha fet, la policia ha fet actuacions amb els joves igual que ha fet actuacions en altres zones, eh? Perquè també ha anat a l'oci nocturn, també ha anat a les urbanitzacions, també ha anat a fer les inspeccions de trànsit que fa contínuament, el que passa que a vegades algunes es veuen més que altres, però ells reparteixen, diguem, la seva feina. El tema de les mascaretes, doncs clar, evidentment, quan ve una aglomeració de persones, siguin joves, siguin grans, siguin qui siguin, i estan sense mascareta, evidentment, doncs ara amb una pandèmia ells han d'anar allà i han de multar. Però és cert que el problema dels joves va molt més enllà d'ara, de la pandèmia, sinó que és un... Nosaltres, per exemple, vam fer el Consell de Joves, si recordes, ara en la legislatura passada va començar el Consell de Joves, costa molt de tirar endavant, i ara s'ha vist que hi ha un Consell d'Infants i un Consell de Joves, i ara es crea el Consell d'Adolescents. S'intenta que la gent, des de jove, des de petita, tingui aquesta voluntat de canvi i de fer coses, però que ho facin d'ells mateixos, que no depengui de l'administració. I penso que a través d'aquells consells, des d'aquí, han de sortir idees i han de sortir no, projectes fets per ells mateixos, i esperem que això doncs, pugui funcionar. No?
Aquell tema que tant havíem comentat per Carnaval, que els adolescents quedaven en terra de ningú?
Sí.
Perquè eren massa grans per la rua infantil, evidentment, i eren massa joves per poder participar a les rues dels grans.
Exacte, i abans també els hi ha passat a la festa major, eh? Vull dir que en diverses festes els hi passa, és cert.
I ho dic per aquella... Vaja, aquest mantra col·lectiu de... No, és que els adolescents i els joves, però tampoc hi ha massa lloc...
No, és veritat que moltes vegades estan enterrada
de ningú. On poder fer alguna cosa, eh?
I a més estan en una època d'ells vital... molt important i a vegades amb dificultats, no? Perquè a sobre no estiguis situat, no? A la societat.
Vinga, hem passat una setmana. Ens us veieu en cor de contestar una pregunta binària?
Vinga, comencem.
Esteu satisfeta del servei de la neteja, sí o no?
Ja me la vas preguntar.
Oh, esclar.
És que no, jo no crec que es pugui contestar. O sigui, del nou contracte que jo l'he vist, sí. Del funcionament d'alguns aspectes, no, és veritat.
Us ho diguem perquè, per exemple, quan ens vàreu comentar bé aquests contenidors que han quedat allà a l'aquàtic, etc., sí. Els trauran. Doncs ara resulta que els veïns de la Madriguera els tenen allà al costat.
Són altres.
Sí,
i també els treuen, també els estan en opció de treure.
Doncs allò, perdó, com dirien les àvies, allò és un cau de merda, allò, sí, alcaldessa.
Sí. Allà tenim dos zones, ho diré claríssimament, problemàtiques en el sentit de que hi ha un dipòsit de cotxes que també ha d'anar fora i ho sap perfectament i la policia aquí ja ha fet la feina perquè el que passa és que no és fàcil, perquè s'ha de detallar un per un, perquè són residus sòlids que s'han de retirar d'una
sí,
manera concreta,
de fans,
no és
fàcil,
per retirar el cotxe i treure.
Per retirar un cotxe del sí. Carrer has de passar uns mesos fins que algú no doni senyals de vida, un cop si
exacte.
No en donen han de passar
doncs
uns quants mesos
ja estan
per no sé
en el procés aquest sí. I l'altre és els contenidors que també hi ha, evidentment, que se li ha dit a l'empresa que els ha de retirar. És cert que hi ha hagut un volum molt gran
però no
de canvis.
Però no hi ha ningú, l'empresa de neteja, que davant d'una imatge així pensi, valga'm Déu. Perquè és que veus la imatge i dius, escolta'm, ve un calfred de veure tot aquell, ja no dic els contenidors, sinó tota aquella porqueria que hi ha allà. Ningú de l'empresa se sent especialment interpel·lat
sí,
per dir, escolta'm,
això...
és que això... ja no hauria de seguir.
Això mateix és el que li hem dit nosaltres, hem dit com hem d'arribar al punt que nosaltres us ho haguem de dir.
I
no hauria de fer falta
és
això.
Que no hauria
tu
de
mateix
fer falta,
com a empresa
això.
Ho hauries de veure que això no és possible.
És a dir, això encara ha de millorar respecte
sí,
al darrer cop que l'alcaldessa li varen preguntar.
Evidentment, sí,
és a dir,
evidentment.
Falta
això
millorar una certa consciència dels
sí.
Processos.
Sí, 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 sí. Això encara ha de millorar encara en alguns punts, cada vegada per sort són menys, però encara queda algun punt que fa falta millorar per la situació dels contenidors, pel que sigui, encara falta millorar el tema de que a vegades n'hi ha contenidors que s'aixequen i encara queda brossa sota i es tornen a posar, també hi ha alguns punts que tampoc, alguns ja ho han solucionat, ho hem vist, per tant sí que van fent la feina, però encara en queden. Per tant, jo penso que encara ens falta uns mesos per acabar de complir amb tot.
Perquè,
encara,
si no,
perdó, encara falta, sí, millorar també el servei de recollida d'andròmines, que es diu, que tampoc acaba de funcionar bé, i també ens hem queixat força per l'atenció telefònica, i sí que es va posar en un enganxina, no sé si ho heu vist, que diu, aquí no toca,
aquí
això no,
no
toca,
sí,
però
sí,
clar, tampoc la podem deixar allà bé, una setmana de, sencera.
És el que dèiem amb el regidor, al final gairebé, si el servei d'andròmines triga tant a recollir, que clar, el centre de Sitges triga, sí, a la vora, sí, de 3 setmanes, gairebé és un apel·lació en veu alta al veí de dir, deixo, espavila com,
sí,
puguis.
I tampoc pot ser que truquis i que no te la, vull dir, que et deixin allà in eternum amb la música i que al final és això, la gent es cansa i diu, doncs,
no,
bueno,
no sé si hi ha una certa esperança amb la lletra petita del contracte que deia que si no es complien els objectius.
I tant,
sí?
No, no és certa esperança, no, que això està sobre la taula.
Això està sobre
cada
la taula,
5 minuts,
eh?
Si no es compleixen els objectius, no es cobra. Això està claríssim, eh? Vull dir, va lligat el cobrament, les factures van lligats al compliment dels objectius.
Us esperàveu que, no ho sé, potser és una pregunta meu alta retòrica, però us esperàveu que l'empresa compliria una mica més?
Home, jo el que sí esperava, bueno, esperava, el que tampoc m'ha sorprès tant és que tampoc és tan fàcil, aplicar un nou contracte, canviar tots els contenidors, canviar tots els camions, canviar tots els llocs per on passen, no és una cosa senzilla en un municipi com Sitges, tot i estar en un moment relativament, doncs, més tranquil, no? Però sí que, home, ja venia implícit que els primers mesos, diguem, hi ha una adaptació que costa i que no és fàcil per això, perquè tot i que pots fer molts estudis, però al final, doncs, alguns contenidors s'han de canviar de lloc, algun camió no es pensava que pel que fos, doncs, ha tingut problemes amb alguna zona. Jo penso que aquesta adaptació és bastant lògica i bastant normal, eh? Jo no ho veig tan, en aquest sentit no ho trobem tan estrany. Ara, és evident que si ens gastem uns diners i s'ha de veure, ara, com sempre diguem, no? També demanem el compliment de tothom i que s'està fent un esforç molt gran perquè la gent recicli molt més i que la gent, per sort, està reciclant molt, molt més. Vull dir que s'ha vist, això de posar en filera totes les brosses diferents de vidre, plàstic, residu, s'està notant molt. De fet, en breu espero jo tenir els números per veure que la gent, quasi sense adonar-se'n, està reciclant molt més, i això és una bona notícia.
Si no reciclem, ens cau molta, no?
Bueno, també, bueno, com a municipi, ens cau multa, no, i ens costa molts més diners. No hi ha ni multa, és que ens costa molts més diners, perquè hem de portar-ho a la mancomunitat, i com no reciclem nosaltres, clar, ens cobren molt més. És, evidentment, és com una multa, no? És per fer-ho malament, doncs has de pagar més. Però penso que l'objectiu de reciclar més, aquest s'està aconseguint, i tot i les dificultats que poden haver-hi, això pel poble és importantíssim, però com a societat, diguem, és imprescindible.
Ara ens veniu al cap una altra pregunta binària. Va, us agrada com està quedant la Plana Est? Sí o no?
És difícil també aquesta,
Jo crec que us estic llegint la resposta, però us costa dir-la.
Mira, la Plana és, et diré una cosa ara, perquè l'altre dia ho vam estar mirant, el POUM, el Pla General, es va aprovar el 2006,
sí,
i el PP1, el que ara està fet, es va aprovar, no sé si era, crec que el 2008, amb els vots a favor del Partit Socialista, amb el vot a favor d'Iniciativa per Catalunya, i amb l'abstenció, amb el vot a favor del Partit Popular, crec que era, i de Nou Horitzó, i amb l'abstenció de, en aquell moment, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. És a dir, hi havia partits que ja en aquell moment no estaven d'acord amb aquella distribució. Què trobo a faltar jo de la zona aquella? O sigui, hi ha coses que m'agraden, i coses que no. Per tant, no et puc dir sí o no.
Mm-hmm.
Diria,
comencem pel que us agrada, va.
Què m'agrada? Doncs que no, de moment no està molt massificat, perquè no hi ha blocs de pisos a banda d'un bloc permès, perquè està en una zona d'equipament privat.
Ara us ho preguntarem també, perquè és el que ha cridat més l'atenció, òbviament.
Però per la resta, no és una zona massificada, ni molt menys, perquè en aquell moment ja es va fer, ja es va dir que no fos una zona tan massificada, es va reduir molt, i realment no és una zona massificada, és una zona, hi ha zones verdes, hi ha carrers grans, amples, hi haurà molt lloc per aparcar, vull dir que avantatges n'hi han. Què és el que no m'agrada? Doncs que ha quedat una urbanització, podríem dir, no sé com dir-ho, però potser morta, en el sentit de que no és una zona com un poble sec o unes cases noves, és a dir, no hi ha places, no hi ha zona per fer comunitat, per fer veïnatge, això ho trobo a faltar, sincerament. La vegetació no és molt autòctona, diguem, que aquí hem anat amb gent d'associacions mediambientals i en el seu moment, clar, el que passa és que ja estava fet i per tant és molt impersonal perquè podria ser qualsevol zona de qualsevol altra població.
L'Ajuntament hauria pogut fer alguna cosa, mal que sigui amb la vegetació, per dir, home, no, allò de dir, no ens fiqueu palmeres, pareu de palmeres i fiqueu-nos alguna cosa més, jo què sé.
No vam arribar a temps. No sé si en la legislatura passada s'hagués pogut arribar. Jo crec que no, perquè almenys en la legislatura passada ja estava tot molt dat i beneït, diguem. L'únic que ho va aturar això és perquè va haver-hi una crisi, si no s'hagués començat abans, evidentment. Vull dir, això ha tardat tant de temps perquè el 2008, 2009, 10, 11, tot això va haver-hi una crisi, si no això ja estaria fet de fa anys. I clar, quan ja està aprovat i hi ha uns drets ja garantits, doncs no pots canviar les coses o no pots anar en contra del que ja està aprovat i del que ja està decidit. Ara, jo espero que amb el temps, doncs sí, sigui una zona que Sitges tregui un profit. Allà hi ha un bosc també, el bosc de Can Bruguera, que serà una zona molt maca per Sitges, que serà una zona verda molt important. Allà sí que hem treballat molt amb la gent de biodiversitat o amb altres associacions naturalistes, perquè precisament allà sí que hem pogut intervenir, amb les aceres i amb tot això, doncs no hem pogut intervenir, però amb la zona de verd hem pogut intervenir. Amb la zona d'equipament municipal, evidentment, podem intervenir. Vull dir, hi ha llocs que sí que podem intervenir.
L'hotel és un hotelarro, eh?
L'hotel és un... És tal com dic, i com es va aprovar en el seu moment, i que va aprovar el Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya, ho recordem, doncs es va aprovar que hi hauria zones residencials i zones d'equipament privat. Què vol dir això? Que un equipament privat allà podia anar un hospital, podia anar a una universitat, podia anar a apartaments, una per hotel, que és el que va, i això li permet l'alçada. I no hi ha hagut cap canvi, perquè ho hem mirat, perquè hi ha gent que ha dit que el 2008 es va deixar un canvi. No, canvi en aquest sentit, en el sentit dels pisos, no s'ha canviat res.
Aquest hotel sempre ha pogut tenir la mateixa alçada.
Exacte.
Des de l'aprovació del Pla General del 2006.
Sí. Ho vam estar repassant precisament.
No, us ho pregunto per això, per treure dubtes del damunt.
Jo amb els tècnics ho vam repassar i ens han dit que, evidentment, sí. En canvi, les zones residencials, com veieu, és més baix, i allà hi haurà blocs, ja avisem, hi haurà blocs i es faran blocs, igual que hi ha hagut a la zona de Can Robert, els mateixos, la mateixa configuració, diguem, no? Ara, que hagués pogut ser tot de blocs i hagués sigut més lleig, també és veritat, almenys tenim una zona que és de cases soles, i això jo crec que...
Ja, també hagués hagut, que és un altre dels debats, si vols més blocs tindràs més pisos, si tens més pisos tindràs més pisos per tothom, si no vols els blocs tindràs cases unifamiliars.
Exacte.
Que no seran per tothom, que seran per persones que es puguin permetre pagar una vivenda.
Exacte, però recordem que allà van els habitatges socials,
sí,
que ja
sí.
Estan en marxa i que això tirarà endavant, perquè això no s'ha aturat, per sort, i darrere el Sorli, allà també hi haurà uns blocs que seran tot d'habitatges socials i seran habitatges a lloguer assequibles, diguem, o sigui, serà habitatge assequible, i això és molt important.
Algú us pot dir, home, haguéssiu sigut tan beligerants amb la Plana S com ho esteu sent amb l'autòdrom i potser tindríem una Plana S més maca?
Home, l'autòdrom, hem arribat gairebé a temps de fer alguna cosa. A la Plana, evidentment, el 2006, doncs en aquell moment, doncs em consta, no? Hi havia també l'Andreu Bosch, que també va ser un lluitador en aquella època. I jo crec que gràcies als que en aquella època es van queixar mínimament no va ser molt més de lo que ha estat, perquè es va reduir molt ja en aquell moment. Però, clar, ara són situacions molt diferents. L'autòdrom és una cosa que s'ha iniciat no fa tant, fa 2 o 3 anys, i encara es pot fer alguna cosa. Aquí no, ja no es pot fer...
Creieu que encara hi ha recorregut després que la iniciativa parlamentària no tirés endavant?
A l'autòdrom.
A l'autòdrom?
Sí, jo penso que sí, encara n'hi ha recorregut. Jo crec que sí, que o almenys tenir la garantia de que es fan les coses bé i que es té en compte la zona. Nosaltres l'únic que ens fa por a Sitges és això, la mobilitat, i que està al costat de la Riera de Ribes, i que és un entorn natural que ara l'estem protegint al màxim i hem d'anar a preservar-lo al màxim, i totes aquelles coses que es van fer malament fa molts anys, doncs almenys no contribuir a fer-les encara més pitjor, diguem, no?
estem en un moment complicat, perquè segurament quan hi ha tanta crisi tots els municipis cerquen projectes que d'alguna manera els puguin ajudar o creguin que els poden ajudar a tirar endavant, i segurament per Ribes o per alguns dirigents de Ribes l'autòdrom deu ser aquell ferro roent de dir, almenys hi ha moviment d'alguna cosa, no?
Sí, però hem de ser conscients que el territori, cuidar la natura, cuidar la biodiversitat, és cuidar la nostra salut. Cuidar la nostra salut és no tenir pandèmies. No tenir pandèmies és cuidar l'economia. Vull dir, està tan relacionat, no podem per dir, ves que ara hem d'ajudar l'economia al màxim, doncs mira, és igual, carreguem-nos el que faci falta. No, en absolut. Cuidar el territori, cuidar la biodiversitat, això és en benefici de la salut nostra, de tots i del nostre futur. Per tant, fins i tot al revés, jo diria, ara més que mai hem de mirar amb lupa tots els projectes. És veritat que s'han de fer projectes. En cap cas s'ha d'aturar l'economia i s'ha de donar feina a la gent, però hem de cuidar el territori i hem de cuidar la biodiversitat al màxim, perquè si no tornarem a caure en el mateix que estem ara.
Anem a parlar una mica de números, perquè l'Ajuntament havia arribat aquest 2020 amb una bona salut econòmica. Evidentment, la crisi de la Covid farà que l'Ajuntament, per convicció, deixi bona part de la seva capacitat econòmica en els ajuts a la ciutadania, i per tant el pressupost del 2021 és evident que s'ha de plantejar des d'un altre registre. Sobre la taula hi havia, i no sé si hi ha hagut una certa novetat des de fa 15 dies, quan el govern central va anunciar la suspensió de la regla de despesa per al 2020 i que per tant que els ajuntaments podien utilitzar els superàvits dels exercicis 2018 i 2019. La regidora Carme Mirall ens va dir que l'Ajuntament de Sitges ja els havia fet servir en part aquests superàvits, però no sé si ja més o menys quantificada una certa quantitat de diners que pugui venir d'aquesta decisió del govern de l'Estat, més enllà que l'Ajuntament demani que s'elimini directament la llei Montoro i tot el que ha portat en conseqüència.
De fet, estem pendents encara. Estem pendents perquè el decret aquest no ha sortit i sembla ser que encara està...
És a dir, el decret de l'anunci del 15 de setembre no ha sortit encara.
No, i no fa molt, jo vaig estar en una reunió precisament al Parlament, que es parlava d'això, perquè tots els ajuntaments estan, doncs, evidentment, n'hi ha dos tipus d'ajuntament, el que no té ni un duro de romanent i per tant també està preocupat perquè d'on traurà els diners, i els que tenim romanent, que hem dit diverses vegades que no cedirem aquest romanent perquè el volem destinar per la ciutadania. I un cop el govern espanyol va intentar treure aquest decret i el va perdre, doncs ara, evidentment, no es vol assegurar mm-hmm. molt del que tregui estigui consensuat.
Recordem als oients que el romanent és la suma dels superàvits.
Exacte.
És que, allò... que una cosa és que els ajuntaments puguin utilitzar els superàvits i l'altra cosa que puguin utilitzar el romanent, que això el govern no ho va dir.
Exacte.
I el romanent de l'Ajuntament de Sitges, com saben, la suma dels superàvits era de la vora d'uns 30 milions
exacte,
d'euros.
Exacte, sí. També et diré que nosaltres no estem fent superàvit ara, és normal.
Està clar.
I evident, i no en farem.
Està clar.
Vull dir, per tant, aquests són els nostres estalvis.
Ho dic perquè d'on parteix el pressupost 2021? Parteix, òbviament, d'unes xifres que no són les del pressupost del 2020, perquè
exacte.
Hem d'entendre que bona part d'aquesta capacitat econòmica de l'Ajuntament la pugui exercir o no l'Ajuntament l'exercida.
Sí.
És a dir, l'Ajuntament ha gastat diners per als ajuts
exacte.
Que segurament en el marc de la llei no us hauria de gastar.
Exacte, nosaltres ens saltem la regla de despesa precisament per això, però és que a més és lògic que ara tindrem menys ingressos i més despeses. Per tant, aquest equilibri no serà fàcil. Per això ja donem per fet que ara ja no fem superàvits, sinó al contrari, anirem fent dèficit, i per tant nosaltres necessitem molt aquest decret que ens deixi utilitzar aquest romanent ja seria fantàstic que ens deixés saltar la regla de despesa, perquè ja som plenament conscients que tindrem menys ingressos, i a més hem reduït hem ajornat moltes taxes i també hem reduït moltes taxes, i per tant és claríssim que la reducció d'ingressos està clara, i en canvi tenim més despeses. El que ens han dit és que de moment encara no pinta massa clar que surti el decret aquest, vull dir que potser encara va per llarg, perquè sembla ser, doncs, bueno, a veure, això pot canviar
sí,
demà
sí.
mateix, i potser demà diuen, mira, ja s'han posat d'acord, però fins ara està costant molt perquè els ajuntaments evidentment estan apretant molt, però l'Estat tampoc ho veu molt clar i per tant hem d'estar esperant.
És a dir, els ajuntaments estan apretant molt en el sentit de la derogació de la llei de Montoro,
exacte.
Més enllà d'aquesta qüestió dels superàvits.
Exacte, eh? Exacte.
O sigui, que el futur que decret pugui incorporar la derogació de la llei.
Plena i així ens partim de zero i tots aquells que estem veient això, que tenim moltes despeses i molt menys ingressos, deixem utilitzar els estalvis que he tingut els altres anys.
Mentrestant, no cal trencar-se la closca. Si no tens tants diners, és evident que has d'establir les prioritats d'una forma més ferma,
exacte,
per dir-ho d'alguna manera. Les prioritats quines són de cara al 2021?
Les prioritats, com diguem, és ajudar les persones primer. Primer ajudar la gent, ajudar el més bàsic, a la feina, al sostre i al menjar. Això és el primer. I en segon pla passarà la resta. Hem utilitzat, evidentment, diners de festa major, de festes i tal, per pagar lloguers, per exemple. Doncs continuarem igualment d'aquesta manera. Som plenament conscients que hi ha molts esdeveniments doncs, que no es fan i que malauradament potser no es podran fer o es faran en formats molt més petits i evidentment això també serà un estalvi per l'Ajuntament, però que anirà directament a ajudes.
És a dir, com s'ha pogut fer per festa major, per Santa Tecla,
exacte,
o com es podrà fer per Carnaval.
Exacte, però també hi ha coses que volem continuar fent, perquè era un compromís que hem tingut sempre. O sigui, nosaltres sempre vam parlar que el nostre compromís, al principi, amb la pandèmia, sobretot, era a l'habitatge i al carrer. Eren dues prioritats que teníem. A l'habitatge, per sort, segueix endavant i no afecta el pressupost, que això n'estem molt contents de la bona feina que s'ha fet perquè això continuarà endavant.
Us referiu a la tramitació de tot el que
exacte,
és la promoció
això,
de vivenda pública.
Sí, i com es paga a través d'unes fundacions, vull dir, això està clar i no intercedeix en això. El carrer continuem amb la neteja, però continuem amb obres de millora. I hi ha zones, com bé sabeu, com és Terramar o Vinyet, que està absolutament destrossat de fa molts anys, que nosaltres teníem un compromís ferm que això s'havia d'arreglar, i en aquest sentit les partides aquí s'estan mantenint.
Sí? Els veïns de Terramar i Vinyet poden dir...
Sí. Potser s'allargarà més temps, perquè nosaltres teníem un calendari amb uns anys, perquè tampoc ho arreglàvem en dos dies, potser s'allargarà una mica més temps, però sí que la nostra voluntat ferma és iniciar el procés d'arranjament. I per tant, aquestes partides, de moment, i esperem que no les tinguem que tocar, no les hem tocat, perquè també són prioritats que el poble no vagi degradant-se més en algunes zones com són aquestes. Ara, és evident que hi haurà altres coses que no es podran fer, això segur, coses potser extres a vegades que es feien, doncs que no es podran fer.
Es queden 5 minuts. Es podrà aparcar algun dia el pàrquing de Pinsbens?
Sí, crec que sí, perquè tot plegat ha estat un tema de procediment que ha tret a la llum un problema, com sempre, molt més antic, que tota aquella zona resulta que era zona no urbanitzable. El carrer, la rotonda, no només el pàrquing, no, tot. Resulta que fa no sé quants anys algú em va passar de llarg que allà no es podia fer ni un carrer ni una rotonda.
I l'Ajuntament no va presentar cap al·legació.
No, o sigui, allò va passar de llarg, aquí una mica fallo de tothom, perquè la Generalitat també, perquè va dir això és zona no urbanitzable quan ja estava fet, en fi, és un cúmul de desastres que ara, gràcies a fer allà, a arreglar aquella zona, doncs s'ha destapat. Però tot l'entramat que hi ha ara és un problema de procediment, per això, perquè diu, no, és que has fet una cosa en un lloc i resulta que ara hem anat enrere i hem anat fins al 2004. Jo crec que sí, que allà, i a més hi ha una necessitat, allà hi ha una zona esportiva.
Ho dic perquè més enllà del que es va dir en el seu dia, que s'ha de restituir l'estat original d'aquella zona, l'Ajuntament creu que el pàrquing és una necessitat veïnal.
Exacte.
I que, per tant, en algun acord s'hi haurà d'arribar perquè allà continuï havent-hi ordenat
exacte,
i arreglat
exacte.
Un pàrquing.
El que no podia ser és el que era. Allò era, arrel de les obres d'aquelles cases, es va anar tirant tota la runa allà davant i, de forma, com diguem, natural, es va fer un descampat que aparcava tothom.
És a dir, perquè tothom ens entengui, el sentit final del projecte,
sí,
que en la segona legislatura de Miquel Forns es va posar en marxa, creu l'alcaldessa que és un bon propòsit, un bon objectiu.
Exacte, és un bon objectiu, que és un pàrquing...
L'alcaldessa sobretot, i el govern,
sí,
creu que...
És un pàrquing, sobretot per la zona que és, que no hi ha molt aparcament, però a més hi ha una zona esportiva, que a més la llei t'obliga, que si allà hi ha una zona esportiva, has de fer un pàrquing, com ara hem fet el rugby. Vull dir, tu no pots tenir una zona esportiva i que no hi hagi un pàrquing. Evidentment, respectant la normativa i mirant tot el lío urbanístic que hi ha allà muntat, i que tot el tema aquest ha estat un tema de procediment, i ja està. Vull dir, no hi ha cap infracció més, sinó que un tema de procediment.
La Generalitat pot estar d'acord amb aquesta, no sé si dir, solució o amb aquest objectiu que l'Ajuntament torna a posar sobre la taula, que allà continuï sent una zona d'aparcament?
Sí. Nosaltres, de fet, ara l'hem tancat perquè, pel bé, perquè com hi ha un procediment judicial, ens han dit, doncs, i perquè vegin que hi ha bona fe, sí, que aquí no hi ha mala fe, sinó, d'acord...
Un procediment judicial que encara està a l'espera.
Exacte.
És a dir, estan en un procés de tramitació. El jutge encara pot decidir si s'arxiva aquest procediment judicial, no?
Sí.
És a dir, estem a les beceroles d'un procés que potser no serà.
Exacte. Tu ho has dit bé. Sí, encara estem en les preliminars.
Però per si de cas, l'Ajuntament...
Es posa en remull, doncs, mira, escolta, nosaltres no hi ha mala fe aquí, ha estat un tema de procediment que en algun moment el projecte no estava bé i es va canviar, però si vosaltres digueu que de moment ho esteu estudiant, nosaltres evidentment doncs tanquem el pàrquing, això sí, però la voluntat és continuar endavant, això està clar.
10:58, i ara ens traureu d'un dubte. Veu tenir la Covid?
Sí.
Entre que us van fer la prova i el resultat de la prova, veu sortir per algun lloc?
A veure, això també m'ha fet molta gràcia perquè s'ha dit molt. Jo em vaig fer la Covid, no tenia símptomes i no havia estat en un contacte estret, que és això quan t'has d'estar aïllat. Si tu estàs en un contacte estret amb una persona, ets conscient i et fas la prova o tens símptomes, evidentment, t'has de quedar a casa. Jo no me la vaig fer per això, jo me la vaig fer per precaució, perquè feia 15 dies que havia estat amb una persona que va donar positiva i venia a Carnaval. Per tant, a mi les autoritats sanitàries...
Venia a festa major.
Per tant, les autoritats sanitàries a mi em van dir, mira, per precaució, festa-la, però evidentment tu redueix la teva agenda, però no passa res si vaig sortir, que sí que vaig sortir, però evidentment no passava res.
És a dir, que podíeu anar a sopar i a dinar sense problema.
Ara, què vaig anul·lar? Penso que hi havia uns premis de la festa major, hi havia dos o tres actes que jo, aquells sí que els vaig anul·lar per si de cas, però amb la meva família sí que vaig sortir i també, vull dir, cap problema. I a més, després la meva família tot van sortir negatius, tothom va sortir negatiu i jo em vaig tornar a fer la prova per si de cas i vaig sortir negativa. Però deixa'm dir que, ostres, malauradament, ara que hem tingut una mort recent aquí de Covid, poca broma amb això, eh? Vull dir, hi ha gent que ho pot passar com jo, que no m'he assabentat de res, que no he tingut ni un mal de res, però en canvi hi ha gent que li afecta.
Per aquells que puguin dir, oh, és que Déu, és doncs, aquestes morts ens impacta, continuen molt. Encara sí, deixant el missatge de dir, feu el favor d'anar en compte, ojo, que malauradament a la família hi va haver molts més casos. I tots se'n van sortir.
No, la veritat és que jo ara, a l'haver-lo passat, molta gent em diu, jo també, i aquest també. I el que passa és que, bueno, quan és públic ho ha d'explicar més.
Està clar. Són les 11, alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies.
Fins a propera. Gràcies.